Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en el sorteig de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis. Anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots, perquè a FIAC Assegurances el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1.
Un drac que s'enlaira per premiar aquells i aquelles que milloren la nostra societat. I un drac que torna a comptar amb Vueling, l'aerolínia de referència a l'aeroport de Barcelona que celebra 20 anys connectant llocs i persones.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit per celebrar els guanyadors dels Premis Drac i els 20 anys volant junts amb Vueling.
La compra del mes, el veterinari, la revisió del cotxe i ara l'assegurança.
Passa't a Verti i tindràs la teva assegurança de cotxe des de tan sols 180 euros l'any amb assistència en viatge amb geolocalització. Calcula el teu preu a Verti.es i comença a estalviar temps i diners en la teva assegurança.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta'l cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
El per què de tot plegat.
Coses, clar, Barcelona, Tarragona... Això...
Ah, jo li he dit...
Oh, que estem en directe, perdó. Són les 11 i 2 minuts. Un dia... No en surt, no. Un dia, o sigui, batrà el rècord els Mossos d'Esquadra en venir i a detenir-nos a tots. Especialment a la Neus Tomàs, evidentment, que és la incitadora de tots.
Per suposat.
Amb caputxa.
Efectivament. Bueno, són les 11 i 3 minuts, anirem acabant. Abans d'acabar, fem una cosa, que a mi m'agrada molt aquestes coses sorprenents. Pots fer, Marga, que entri el convidat que ve ara, sí, perquè... ja que el tenim aquí, doncs que vingui, que saludi. Tu us direu, no vinguis cap allà, que no el veureu ara, perquè està amagat, perquè us el trec especialment el del pastís. Us el trec especialment del pastís, perquè és una persona que... primer, que és encantadora, que me l'estimo molt i que me l'admiro molt.
Oh!
I que es diu... Estem en directe. Pots seure allà, sisplau, Xavi?
Sí. En directe.
És una mica... faig una mica d'Isabel Gemio, de sorpresa, sorpresa. Però deixa'm abraçar l'amic.
Sí, exacte, estàs.
Molt bé, i tu?
Xavi Coral, que he de dir que... Xavi Coral...
Ai.
Jo l'admiro molt.
Sí, home. Tu ho admires molt a mi?
Sí, perquè crec que comuniques com vols.
Ah.
Sí, molt. Comuniques com vols. O sigui, hi ha gent que comunica i gent que no comunica. Doncs aquest comunica com vols. Estàs d'acord, Mònica Hernández, que és el negociat?
No, el mestre comunicador ets tu.
No, sí, home, sí, no.
Llavors els altres...
No, sí, home, sí. Escolta'm, el Xavi Coral presentarà un llibre d'aquí uns moments, però no, el presentarà aquesta tarda.
Sí.
A Terrassa.
Amb dos amics teus, també.
Amb dos amics teus, efectivament. Perquè hem de dir una cosa que, jo com que ho explico tot per aquí, no tinc cap problema. De tant en tant anem a sopar un grup de gent que també ens detindrà els Mossos d'Esquadra, que són dos o molt amics del Xavi, que són el Tian Riba i el Pere Mas.
Sí.
Anem els quatre de tant en tant a sopar, molt de tant en tant, i riem i ens ho passem la mar de bé,
sí,
i tot plegat. I avui el Xavi em fa molta il·lusió que vingui a presentar aquest llibre que es diu Aprendre a esquivar les bales. És tan... sí. Sí, perquè... bueno... no l'he acabat. El Jordi Saumell, sí. Mm. Ens està, a mi m'està encantant,
sí.
I al Jordi li ha encantat. Home. Per què? Primer perquè és molt sentit. Però perquè el llibre firma Xavi Coral Trullàs.
Sí.
Perquè, i em diràs, bueno, és allò que passa molt a TV3 darrerament, que molta gent firma amb el segon cognom.
Sí.
No, això és precisament perquè si no aparegués el cognom Trullàs seria una malifeta pel teu avi.
Exactament. Clar, o sigui, és la història del meu avi matern, del Josep Trullàs. I per tant, volíem que des de la portada quedés clar, diguéssim, quina és la vinculació que tinc jo amb el protagonista del llibre, no? És el meu avi. I en fi...
Jo tenia uns dubtes quan vas començar el llibre, vaig pensar, aviam... I se m'han passat tots els dubtes gràcies al puntí amb la peça que et fa TV3.
Oh,
saps per què?
Per què?
Perquè veig el... Clar, és que això és meravellós.
Perquè posa les fotos.
No, però és que, a veure, tota la base de tot aquest llibre...
Explica la base, perquè la base és importantíssima per entendre-ho tot.
Mira, el meu avi va morir amb 88 anys. I quan en tenia 82, unes festes de Nadal, es va presentar el dinar de Nadal amb unes memòries que havia escrit.
Tu no tenies ni idea.
No. Ningú. La meva mare, que és la seva filla, per entendre's, tampoc. O sigui, ningú en sabia res. O sigui, havia explicat alguna cosa de la guerra, però mai amb tant detall. Llavors, en aquelles memòries, ell el que va fer és aprofitar tot el material que havia escrit amb petits papers, amb notes, a la coberta d'un llibre, amb una llibreteta, no sé, tal. Havia anat escrivint tot el que va viure. Cada dia de la Guerra Civil, cada dia de l'exili després a França, cada dia després, quan va tornar, li van fer un consell de guerra i el van enviar a fer un servei militar al Marroc. Ell va estar escrivint sempre tot el que li passava. I amb tot aquest material que havia guardat tota la vida, al final de tot va decidir que ho aprofitaria per explicar el que havia viscut. És clar, vam quedar tots molt parats, però clar, això va ser fa 20 anys, i jo en aquell moment no em vaig veure amb cor de fer res. O sigui, ja ho vam veure, que allà hi havia un material extraordinari i que bueno, d'alguna manera, alguna cosa se'n podria fer d'allò, no? Però...
Allò s'ho va guardar, llavors, 20 anys, allò s'ho va guardar. Després.
Bueno, ell s'ho va guardar durant tota la vida, o sigui, des dels 20...
Però quan ell ho explica aquell dia, de Nadal, llavors allò que té, ho continua guardant... Ell.
No, ens ho ensenya, llavors ens ho ensenya tot.
Ens ho ensenya, però...
Sí, ho continua guardant, I llavors...
Mor.
Exacte. I llavors jo, ell havia com transcrit totes aquelles notes en el que van ser aquelles memòries que ens va donar a nosaltres, perquè clar, aquelles notes la majoria són molt difícils d'entendre, però ell les havia treballades i les havia convertit en una mena de memòries, que és com una mena de dietari explicant doncs tot el que havia viscut. I llavors, doncs, clar, nosaltres teníem les dues coses, les memòries originals, els textos originals, diguéssim, de quan ell ho va escriure en 20 anys, i després el que va reescriure, diguéssim, quan en tenia 82.
Ara en parlarem, del llibre, però encara guardeu, per exemple, aquell llibre que tenia escrit al marge, totes aquestes coses?
Sí,
eh,
sí,
no?
sí.
Això ho guardeu,
sí, sí, sí.
Clar, és que la gràcia del llibre és que pots dir, és que això...
I li
vaig veure la peça del Puntí ahir, vaig dir...
Però la peça del Puntí, perdó, un dubte que tenia jo, perquè jo vaig veure l'àlbum, no?, que està en aquelles notes que gairebé que es desfeia el paper. El teu avi ho tenia guardat així o ho has hagut d'ordenar tu?
No, ella ho tenia totalment ordenat. Ben guardat. I ha sigut, doncs, això, no?, treballar. Passa que, o sigui, la feina que va fer al final de tot, amb 82 anys, aquella feina és la que més m'ha servit a mi. Passa que és poc emotiu la seva narració, diguéssim. Ell es dedica a explicar els fets i en algun moment diu és que no podies escriure emocionalment perquè si no segurament no haguessis sobreviscut, t'havies de protegir, no? I per tant és molt fred.
El teu avi era molt fred o no?
Sí.
El va fer fred la guerra, no?
No ho sé, jo crec que era de caràcter fred. Jo no he viscut una guerra i sóc molt fred també.
No ho sembles.
Sí,
però
sí,
escolta, per exemple, allò amb la peça al Puntí ahir es veu fins i tot que em va encantar una... No, perquè clar, eren primer amb la teva àvia.
Bueno,
la història és molt maca, perquè eren amics.
Sí, exacte. Sí, I vols que t'expliqui ja?
Explica, és que m'encanta la història.
El meu avi... El meu avi va marxar amb 20 anys a la guerra. I abans de marxar, es coneixien amb la meva àvia i tal, i li va dir que si podien començar una relació una mica més que amics, el meu avi li va proposar. I la meva àvia li va dir que ja s'ho pensaria. I se'n van a la guerra. I llavors, durant... tots els anys de la guerra, els anys de l'exili i els anys de després a l'Àfrica, són 7 anys en els que mantenen el contacte, es van veure només dues vegades en tot aquest temps, físicament, i mantenen el contacte a través d'enviar-se cartes, enviar-se postals, anar-se tal. I no eren res, eren amics. Però, en fi, es van anar tots dos esperant, tots dos van anar conservant aquesta relació i tal, van anar-la fent créixer sempre amb apreciada amiga,
un amigo que te recuerda, coses així.
Era Elena Francis.
O sigui, total. I al final de tot, quan va tornar, sí, doncs van, llavors sí que van consolidar l'amistat.
Ara en parlarem amb el Xavi Coral.
M'està dient el Pere Mas que el llibre està molt bé, eh?
Sí,
com està? Li falten 20 pàgines, m'ha dit.
Caram, doncs que es fanyi.
Pues fanyi perquè...
Esté a punt aquesta tarda, segur, per la presentació.
Bueno, crec que serà un dels llibres segur d'aquest Sant Jordi, ja ho dic ara. Primer perquè, perquè escriu molt bé, això per començar.
Caram.
Segona perquè és molt distret, perquè a més distret.
És que passen moltes coses, distret. Passen moltes coses.
Sí, i que el títol té una segona lectura, fins i tot. El títol d'Aprendre a esquivar les bales també té un punt que no és només aprendre a esquivar les bales al punt de vista bèl·lic.
Exacte.
Sinó que té un punt també que ara en parlarem, ara en parlarem. Què, Mònica?
Vinga, va, som-hi. Palante, va. Tenim en Xavi Coral, que escriu molt bé, i hem tingut Alejandro Fernández, que és un gran orador.
Sí, senyora.
Hem començat a les 9:55 aquesta entrevista. La Neus deia allò, he vist un comentari a Twitter de si sortiràs per la porta gran o la infermeria. Jo crec que ha sortit per la porta gran amb capa esgarrinxada, bon orador i a més amb sentit de l'humor, eh? Frases com: a Catalunya s'ha practicat una mena de perroflautisme contemplatiu, si et dediques a la política i amagues les teves opinions, aleshores perquè serveixes, ha vist un tia en Riba que està a punt de perdre el títol de l'home dels acudits en aquest programa perquè Alejandro Fernández n'ha fet un, l'he de trobar, això també li passa al Tian, quin era aquell, sí, busques el diccionari, la paraula processista i surt la foto de Salvador Illa, és que l'he trobat sensacional. Boníssim Alejandro Fernández, també ens ha dit que això de fer de representant d'estat feixista, com alguns l'han anomenat, se'm dona de pena, ha dit. El zasca del dia l'ha fet la Conxi avui, eh? Què has esmorzat, Conxi, avui?
Un mini de formatge.
Doncs, noia, ja han posat pebre o alguna cosa, perquè li has dit al Basté allò de... El dia de l'entrevista aragonès no ens vas deixar preguntar. Després també ens has
fotut... No ens vas deixar, eh?
Vaig dir, no
vas
deixar preguntar. Però tranquil, Basté.
Perquè sempre dic una cosa, hi ha gent que no vol que sí. trenca... Va haver-hi una persona... Mira, ara ho dic aquí...
No,
va haver-hi una persona fa molts anys que va dir que no volia fer entrevistes... Ell no, ho va dir el seu cap de comunicació, que no volia entrevistes dels tertulians. I va ser l'última vegada que vaig acceptar això. L'última vegada. És a dir, en tot cas ho decidia jo, no ho decidia el convidat. Puc dir qui ho va dir, això, el cap de comunicació de Josep Antoni Duran i Lleida, fa molts anys. Després ja va venir amb tertulians. Llavors, llavors, a mi no tinc cap problema, però amb el president tinc la sensació una mica que fer entre tertulians amb el president, jo crec que l'he de posar al lloc que pertany. Si de la mateixa manera que em poso corbata quan hi ha el president, pel simple fet que hi ha el president, doncs, no sé, és un tema de protocol. Bueno, què?
Va? Molt bé, però tranquil, perquè també jo crec que ens ha enviat un zasca a la resta quan ella, que ha preguntat la última, ha dit, jo te'n deixo a preguntar per coses concretes. Suposo que ens estaves dient que nosaltres hem preguntat per imaginaris, llistes que no ha escollit ell i aquestes coses. En fi, frase final d'Alejandro Fernández avui. Quin somriure, Conxi.
No, perquè els frases d'avui són... Bueno,
vinga.
Altres dies ha sigut més punyent amb mi.
Vinga, va. Frase final avui d'Alejandro Fernández. No destaco res del que heu dit perquè ell ha estat el prota, com va dir l'altre dia en Junqueras d'en Tomàs Molina. És aquesta. No estem a Heidi ni a Bambi per cursilades.
Setmana que ve, més.
Molt bé.
Molt bé.
Pensava que et volia.
Bon dia.
La llista és Conxi de bo, eh?
Bueno, però tot queda a casa. Bueno.
Aquest ara, silenci es fa aquí... mal, per la ràdio.
No, ara, dir, però... ara no veieu les cares, però les cares són
aquí
interessants.
Aquí estic de tertuliana.
I encantada.
I encantada de la vida, home, i què faria jo els dijous sense vosaltres?
Efectivament. 11:13. Gràcies, David Fernández, Mònica Hernández, Neus Tomàs i Concepció Baray. Aviat esperem la presència del Pere Mas, aquí li diem una sonora i sentida abraçada.
Està estupendo, Pere,
sí, sé, jo sé que està estupendo. Ara, d'aquí uns moments, Xavi Coral, aquí al Món RQ, s'ha posat en primera línia de combat. Víctor Amela, també el veig per allà. També Jordi Saumell, que entrarà aquí. David Broc, d'aquí uns moments, aquí al Món RQ. 11:13.
El perquè de tot plegat.
FIAC Assegurança està ofert el perquè de tot plegat.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis. Anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots. Perquè FIAC Assegurances, el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
RAC 1.
Dubtes amb la declaració de la renda? Des d'aquest cap de setmana, gratis amb Expansión, les guies pràctiques de l'IRPF. Per particulars, autònoms, professionals i empresaris que trobaran aquí les respostes als seus dubtes fiscals i la informació més completa i detallada sobre totes les novetats de l'IRPF d'aquest any. Cada dia, nou lliurament gratis amb Expansión.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la jornada de portes obertes del diumenge 7 d'abril a les 11 del matí. EUS.cat.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
El 6 i el 7 d'abril t'esperem a la 63a Fira d'Artés.
L'exposició de cotxes i maquinària agrícola més gran del Bages. No deixis escapar aquesta oportunitat i aprofita els preus de fira.
I com a novetat, vine a visitar l'espai Bicicletes amb els últims models i tota mena d'activitats per als amants de les dues rodes.
A més, artesania, cervesa artesana, cultura popular.
El 6 i el 7 d'abril, fot-li gas a la fira.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança, amb especialistes en cada matèria i secrets pel teu benestar.
A RAC+1, Cases amb ànima. Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1.
Tots som
més
1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 i 18 minuts. Hola, Saumell, què tal?
Hola, bon dia.
Hola, Mela, bon dia.
Encantat.
Bon dia. El tema, el Víctor Amela, sempre el tema de la Guerra Civil, sí, i el tema del bàndol republicà, sempre, tu sí, sempre l'has tractat d'un...
Perquè he fet 25 entrevistes a 25 supervivents de la Batalla de l'Ebre, de la Lleva del Biberó. El teu avi crec que era d'una...
Era més gran,
més gran, sí. Era 5 anys més gran.
Però ell també hi ha un moment en què ell es troba amb gent de la Lleva del Biberó. I ell, amb 22 anys...
Sí, ja era un avi.
Era el veterà, clar, més veterà que hi havia.
I tenia 22 anyets,
sí, no? Sí, sí. Saumell, ahir m'envia un missatge al Jordi que va dir, ui, li està agradant i fet que he confirmat. T'ha agradat.
Sí, 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 sí. No, i no m'ho esperava.
Vaja, no,
jo
no,
per res.
No, no per favor, res. Jo, no és la meva feina ser escriptor, no, llavors, per tant, era per mi un repte, eh?
No tant per qui ets, ni per si no havies fet mai abans novel·la, sinó perquè, penses, home, la Guerra Civil, més o menys, ja tothom la té molt païda, molt, sí, molt coneguda, però...
Però aquesta regió no.
No, i a més que diguéssim que el seu avi no va participar a la guerra com un soldat més i tal. És que és protagonista, jo crec que, de tots els grans fronts, sí, que hi va haver durant la guerra, sí, 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 ell és protagonista.
I a més voluntari, no?
És protagonista, sí, aquí, és protagonista a fora, i després torna a ser protagonista una altra vegada quan torna i diguéssim que el represalien i el porten a reeducar cap al Marroc, que és una etapa que és cap al final del llibre i que jo crec que no te l'esperes,
ningú
se l'espera, no? i és una part molt dura.
Mira, de fet hi ha una cosa que és la història, són, perquè ens entenguem. Tu imagina't, és que porta en perspectiva de l'actualitat, d'ara. Tu tens 20 anys, estudiant, i de cop i volta te'n vas al front.
Clar.
7 anys!
Clar, exacte, al final dura tots els anys, o sigui, els anys de la guerra, un any i pico de l'exili, i després els 3 anys a l'Àfrica.
Els 3 anys a l'Àfrica, que això és terrible.
Sí. Clar, i a més que, o sigui...
La que més pateix va ser l'última, tu creus? O no?
Jo crec que on ho passa més malament
és a l'Àfrica.
És a l'Àfrica. O sigui,
pitjor que la guerra.
Pitjor que la guerra. O sigui, la guerra és duríssima, però després el remat final aquest de l'Àfrica és que jo crec que la voluntat d'enviar-los allà era que no tornessin directament. Perquè...
Matar-los
directament. Que vinguessin.
Buah, de tot el que l'avi en aquell dia, en aquell famós dinat, va explicar de les seves memòries... Tot allò ho coneixies ja?
No.
O sigui, el que et va impactar més, què va ser?
Clar, o sigui, nosaltres sabíem que havia estat a la guerra i que havia viscut algunes coses, però tampoc no n'havíem parlat mai molt obertament, no? A més, hi havia la figura de la meva àvia, també era molt divertit, perquè la meva àvia, sempre que el meu avi començava a explicar alguna cosa de la guerra, sempre li deia, ai, va, què has d'explicar ara, tantes batalletes, no els avorreixis ara i tal, no? I per tant, el meu avi sempre va estar molt cohibit, per entendre's, en aquest aspecte, perquè la meva àvia no li feia gràcia que ho expliqués. No tant perquè se sapigués, sinó per avorrir, per allò de dir, ai, ara aquestes històries. I la meva àvia va morir abans que el meu avi. I llavors jo crec que el meu avi, un cop va
quedar vidu,
va dir, bueno, doncs ara puc fer el que jo em sembli, no? I llavors doncs va ser quan ho va fer. I el que vam descobrir quan vam llegir tot aquest material és que o sigui, que l'explicació del dia a dia. O sigui, nosaltres teníem com una idea de que havia estat a la guerra i que la guerra havia sigut molt dura, no? Però tens una idea com molt poc precisa, no? En realitat, clar, molt abstracta, no? De què és una guerra i tal. Llavors, clar, allà vam llegir el que vivia cada dia, el que suposava estar en una bateria, perquè el meu avi era tinent d'artilleria, que suposava estar en una bateria disparant bombes, el que va suposar després arribar, després de la derrota, de les múltiples derrotes, perquè ell, hi ha molts capítols en què acaba amb retirada, i retirada, i retirada, fins a la retirada final, que és travessar la frontera i anar-se'n a França. I arribar a França, que ells hi anaven amb la idea que ells havien defensat la república, i anaven a la república per excel·lència, i a la república francesa els rep tancant-los en una platja amb uns filferros, sense res més que allà tirats a la sorra.
Sense
allà,
aigua ni menjar.
Bueno, els donaven unes llaunes, sí, unes llaunes de sardines. O sigui, allà, aquell xoc, diguéssim, de dir, hòstia, hem escapat del feixisme, diguéssim, hem arribat a la democràcia, i a la democràcia ens tanca aquí dintre i ens té allà tancats i no ens deixa sortir per res, i ens té com una presó, com un camp de concentració. I després aconsegueix sortir, aconsegueix treballar per una empresa armamentística de França, perquè el meu avi era enginyer i llavors, per tant, doncs, va començar a estudiar per enginyer, no ho era encara quan va marxar. Comença a treballar per l'empresa aquesta de França i arriben els alemanys. I els alemanys ocupen França i li ocupen la fàbrica on ell estava treballant. I llavors arriba un moment que diu, bueno, ara estic treballant pels alemanys. I, bueno, i això ja és perquè t'exploti el cap, no? I llavors d'aquí s'escapa, no? I llavors, bueno, encara està una època per França amagat i al final, doncs, decideix tornar a Catalunya.
Tot això ho descobriu aquell dia de Nadal, tot això?
A veure, ho vam descobrir, ell ens va donar les memòries aquestes, diguéssim, sí. I nosaltres ens les vam llegir, i clar, quan ens les vam acabar de llegir...
Però per aquell dia de Nadal, devia ser el dia de Nadal més espectacular de la vostra vida, no?
Bueno, clar, en aquell moment vam pensar que era la seva vida, no sé, no?
Les retalletes de l'avi.
Exacte, records de la vida, no? Sí, sí. Coses així, no?
Clar, però quan ho veus...
No li vas donar més importància.
Clar, vam dir, bueno, ha volgut posar en ordre la vida, no? Però clar, que llavors quan vam veure tot el detall que tenia i tot el que explicava fins a l'últim...
La teva mare sabia alguna cosa, tot això?
La meva mare sabia alguna de les coses, però no tota aquestes.
Bueno, tantes. Quan va descobrir això, devia emocionar-se la
teva
mare,
absolutament,
no?
Clar.
O sigui, el personatge de la teva mare a la vida...
Clar.
La teva mare viu, no?
Sí, i tant.
Està emocionada amb la teva mare.
Sí, home, sí. A veure... A casa de la banda Trullàs, diguéssim, som tots bastant freds, eh? Jo insisteixo, o sigui, el meu pare és
jo
molt...
Jo no trobo que siguis fred.
El meu pare és molt carinyós, la meva mare és més freda, jo he sortit bastant fred, el meu germà i la meva germana són més carinyosos, bueno, anem d'això, i per tant, no va haver-hi tampoc allò...
Grans efusions.
No, grans efusions no hi van ser.
Les efusions amb els teus germans a l'hora de llegir el llibre han existit o no? Perquè el que escriu el llibre és tu.
Sí, i amb els meus germans i els meus cosins, que som els nets, per entendre'ns, doncs clar, jo els hi vaig dir, jo tinc ganes de fer això, si fa molt temps que tinc ganes
quants
de fer això.
Quants cosins? En total, quan
som
és?
Som cinc. Cinc. Bueno, cinc, sis, vaja, tres i tres.
Tres i tres, perfecte. I tu un dia els reuneixes i els
dius. Jo un dia els dic, jo tinc ganes d'escriure això, perquè aquest material, o sigui, n'hem de fer alguna cosa, i jo crec que puc ser un altaveu per això, perquè és que a mi el que m'obsessionava molt és el dir, hosti, tot aquest esforç que va fer cada dia.
Que no quedien res.
Clar,
no?
O sigui,
ha de tenir una recompensa, home.
Clar, per què ho feia, allò? Ell ho devia escriure perquè volia que allò constés, perquè allò se sabés, en algun moment, que ho sabés algú, que ell ho va fer per la família, no? Però si ara jo puc fer-li una mica d'altaveu i que ho llegeixi més gent, que aquesta història del meu avi deu ser la història de tants altres avis que han viscut.
Sí, però és un llibre
això.
Diferent. És un llibre molt diferent. És que aquesta, estàs d'acord o no sou amb ell?
Sí. És que, a més, pel protagonisme que deia que, és que, clar, és que va estar tot arreu. Al front de l'Aragó, a la batalla de l'Ebre, va travessar la frontera per anar a l'exili, es va trobar allà amb l'ocupació nazi. És que està a tots els fregats.
Fins i tot hi ha un detall que arriba un moment que comença a ser soldat de l'exèrcit belga. Que l'exèrcit belga ja havien ocupat Bèlgica i l'exèrcit belga
era
encara estava...
Era col·laboracionista amb els nazis?
Encara... No, l'exèrcit belga estava amb el francès, lluitant contra els nazis. Val. Van ocupar primer Bèlgica i llavors va haver-hi tota una part de l'exèrcit belga que estava lluitant a França amb els francesos contra els nazis. Un cop arriba l'ocupació i França doncs, està sota domini alemany, aquest exèrcit belga no podia tornar a Bèlgica tampoc, perquè hi havia, ja, també estava ocupat, i llavors aquests belgues van quedar per allà al mig, i el meu avi estava lluitant amb ells en aquell moment.
Fantàstic.
Que, bueno.
Escolta, tot el que passa és real?
Tots els fets són reals. Totes les patades, tots els trets,
tot això és real?
Tot això és real. Jo el que he fet és... O sigui, això que va escriure el meu avi, a partir de totes aquelles notes que havia pres quan era jove... Després ho va doncs, reescriure i tornar a posar en ordre i tal. Doncs és una descripció de fets. Llavors jo el que he sigut és posar-hi una mica d'emoció, posar-hi reflexió, posar-hi pensament, posar-hi sentiment, posar-hi conversa...
Tu al blanc i negre li has posat color.
Exacte. Li he donat aquesta vida, diguéssim, que això, que el meu avi no arriba a fer mai. El meu avi, t'haig de dir, el meu avi era un senyor que feia molt respecte, eh? O sigui, el meu avi era alt com jo, feia 1,90 m, gairebé, i portava un bigoti, un finet, i sempre anava amb vestit i corbata. Però anava amb vestit i corbata fins i tot quan anava d'excursió. Li encantava anar a la muntanya, anava sempre a fer excursions per la muntanya, sempre amb corbata perquè deia que a la muntanya se li havia de tenir respecte.
Olé.
Hòstia.
Olé. Bravo.
I per tant, era un d'allòs que tampoc no era algú amb qui... Allò, no era un avi molt allò que t'hi sentaves a la falda, no sé com dir-te, saps?
Sí, fascinada.
Escolta, quan has dit que tot li has donat color i l'has colat vida. Els personatges són tots reals?
Això ja ho veuràs. I t'haig de dir que també hi ha el contrapunt de la meva àvia, perquè llavors va arribar un moment...
No, en el llibre sí que això sí.
Clar, va arribar un moment que o sigui, la història de la meva àvia no la va escriure, la seva història. Mm-hmm. Però aquí sí que amb l'ajuda de la meva mare, la meva tieta, del meu tiet, doncs vam reconstruir, diguéssim, coses que sabien ells del que havia viscut la meva àvia a la rereguarda, mm-hmm. no? I llavors, per tant, la meva àvia fa una mica el contrapunt del que es vivia al front, que és el que explica el meu avi, amb el que vivien a la rereguarda els que estaven esperant que tornessin els del front, no? I es dona la casualitat que la meva àvia també va viure alguns moments molt, molt, molt forts, com per exemple un accident de tren que va haver-hi de Terrassa a Barcelona, un tren que va descarregar, que va fer 32 morts. Hòstia. Doncs al final, quan ja havia acabat la guerra, doncs allà la meva àvia estava allà. Vull dir que, bueno, en fi, això també... Ja
ho... Ella va conservar les cartes que el seu amic llavors
sí.
li enviava des del front.
Sí, exacte.
Això és un tresor, clar.
Sí,
és un tresor que va permetre al teu avi a tu
sí.
escriure tot això.
Ah, exactament. Sí.
Escolta'm, des que vas començar la primera frase fins al final, quan has trigat?
Un any i mig.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí perquè et dic, a mi em feia molt respecte de fer això, i jo quan l'editorial em va dir, escolta, hem pensat... Jo havia fet un llibre, que era un llibre de viatges.
Sí, de viatges. Sí,
viatges que eren anècdotes de viatges, vull
sí,
dir que
una altra història. Cosa,
una altra història totalment diferent, no? I em van dir, hòstia, aquest llibre està bé, tal, aquest, segurament, potser dins de teu tens la idea de fer-ne algun altre, fem un cafè i parlem-ne. Això amb l'editora de La Campana, la Mireia, un dia es va posar en contacte amb mi i em va dir això. Jo em vaig presentar, vam anar a fer un cafè, i jo em vaig presentar amb les memòries aquestes del meu avi. Sí, i vaig dir, mira, dic, jo no tinc molt interès en fer un llibre perquè, hosti, no sé, no sóc escriptor i em fa molt respecte fer això. Però, si m'hagués de posar a treballar amb alguna cosa, seríem això. Pam, li vaig posar allà sobre les memòries
aquestes. I ella ho va veure claríssim.
I vaig dir, llegeix-te això, i si creus que aquí hi ha una història, doncs jo estic disposat a posar-me.
Bueno, clar.
I llavors s'ho va mirar i em va dir, home, doncs sí, hi ha una història. I llavors vaig estar, però, ja et dic, he estat... No sé, vaja, tu no sé quant temps trigues a escriure un llibre.
Sí, home, no.
Un any i mig.
Va per aquí la cosa.
Ah, no, vull dir...
Però és que prèvia a aquest any i mig, són anys i anys d'acumular informació, documentació...
Exacte, bueno, sí.
I ganes de dir...
Exacte, d'anar fent créixer això, d'anar fent créixer.
Per dins.
Sí. I llavors escriure i res, escriure i mirar què tal, no sé què...
T'ha agradat molt escriure'l?
M'ha agradat escriure'l perquè nosaltres, quan escrivim els periodistes, escrivim sempre molt acotadament. Sí. O sigui, perquè el que temps, es tracta és de que se'ns entengui, a més. No? Vull dir que la construcció de dels nostres textos amb periodístics són sempre molt directes, molt
escuets.
No? Llavors, el fet de posar-te a escriure i deixar-te anar una mica, no? I posar-hi color, això que deies, doncs, hosti, és molt bonic, això. I, a més, a part de que també això ja potser és una mica més romàntic, si vols, no? Però, clar, en realitat estava parlant amb el meu avi constantment, no? Clar. Perquè jo em poso en el lloc del meu avi, no? I penso, hosti, el meu avi devia fer això, el meu avi devia pensar allò, o aquesta conversa devia anar així, o tal, no?
I t'has pensat el pròxim, doncs?
No. No.
Però faràs?
No, ara mateix no ho sé.
Com apret el vestir?
No, apreto per un motiu, perquè sempre quedarà la frase al cervell que em va dir un dia el Rafael Nadal.
Quina?
El Rafael Nadal? Estava venint aquí de tertulià, director, sí, havia estat director del periòdico, un periodista, gran columnista i tal. Va haver un dia que em va dir, jo ja no sóc periodista, sóc escriptor.
És veritat.
Ja.
Ho va dir.
Diu, és una frase que no hagués dit mai abans, dic, en canvi ho dic.
Ja.
Clar.
No, jo en principi sóc periodista encara, i vaja, amb la feinada que ens ve a sobre ara els pròxims mesos,
jo,
ara mateix...
Escolta, tu, senyor Frediíssim, quan estaves escrivint, segur que va haver un moment que se't va fer un nus a la gola i potser fins i tot una llàgrima va escapar-se.
Sí.
Quin moment va ser?
Una llàgrima no, diguéssim, però sí que van haver-hi moments de dir... Aquest moment devia ser molt potent en la seva vida, no? Diguéssim, ostres, doncs explica'l de manera que arribi. Per exemple, jo hi ha un moment que... Ell era tinent d'artilleria i, per exemple, era el responsable del polvorí, no? En un dels moments de les retirades, no poden deixar tot aquell armament allà, en el poble en el que estan, perquè venen els franquistes i se'l quedarien tot, no? I, per tant, l'han de volar. I ell, marxa tothom del poble, ja tots els republicans marxen del poble, només queda ell i un altre, van al polvorí i l'exploten. Però abans d'explotar-lo, el meu avi, o sigui, es posa el puny allò, aixeca el puny, allò en plan, per no sé, no? O sigui, deixant anar tota la ràbia, deixant anar tota la tensió, diguéssim, del d'allòs, i dir, bueno, doncs això no serà vostre, no?, una mica. I per exemple, no?, aquest, o sigui, moments d'aquests petits...
Me lo peto todo.
Que allòs, i després, al final, sobretot, jo crec que al final del llibre, el moment en què ell pot, finalment, marxar de l'Àfrica i tornar cap a casa, doncs aquell també és un moment...
Escolta'm...
Puc fer una pregunta? Quina va ser la relació del teu avi un cop va tornar amb la guerra i amb els companys que va conèixer la guerra, que va conèixer l'exili?
Sí, aquesta...
En parlava, no parlava, mantenia contacte?
No gaire. No gaire.
No volia saber.
Jo, o sigui, no ens consta, diguéssim, que entre els seus amics hi hagués... O sigui, va recuperar amics que també havien estat a la guerra, però que no havien fet la guerra amb ell i que eren amics d'abans, per entendre'ns. Però amb els que havia estat a la guerra, en algun moment sí que algú, perquè ho hem estat comentant després, algú de la família li va preguntar, no? I aquest que veu viure allò i que després tal, l'has tornat a veure? No, bueno, ens vam enviar una carta una vegada, però no allò.
Saps què et passarà,
Xavi? Jo crec que no els venia de gust.
Potser està preparant perquè poden passar coses molt xules, que és que comenci a sortir gent i digui, hòstia, en Trullàs? Sí, sí. El meu avi
també va estar allà. No, passarà, t'ho asseguro.
Segur que passarà. Començarà a aparèixer gent que deies, jo coneixia el teu avi, o, ostres, ja veuràs com apareixeran històries d'aquestes precioses que tindràs per un altre llibre. Escolta'm, dimarts 40 anys, que maco va ser aquella imatge que vaig veure l'altre dia.
Va agradar o no?
Molt! Molt agradar als Sius. I vols que et digui una cosa? Jo als Sius el veig sovint. Ja. Però veure la Mònica Huguet, que està estupenda de la vida.
Sí.
Veure la Mònica Huguet vosaltres, amb la Raquel i amb
moment,
tu.
O sigui, el moment en què canvia la imatge de fa 40 anys i apareixen ells, aquest jo crec que va ser un moment televisiu.
De la història de la tele.
I a més, ells dos van estar amb una naturalitat
bestial,
explicant el que havíem viscut aquell primer dia.
Bueno, i aquell moment final, magnífic, que surten del plató agafats del braç, i li diu amb ell, fa molts anys això així, i diu, ja som avis tots
dos. Ja som avis tots dos.
Que dius, la Mònica Huguet és àvia, que confirma el pas dels anys per tots.
I ella diu, és el més bonic que se m'ha fet mai a la meva carrera.
Sí, ella ho diu.
Va ser preciós aquest moment, molt preciós. Sí, sí. D'aquestes coses que només s'ha fet TV3, deixa'm que ho digui.
Va ser idea meva, que ho
sap. Ole! Senyor Frío!
Bueno, pots tornar a escriure com vulguis, pots anar a la política, si vols.
No! Això, en principi...
Això com s'ha comentat allà dins?
M'has fet conya, no, això?
Bueno, a veure, jo em va semblar al final de, nosaltres al final del Telenotícies sempre tenim una conversa amb el Mauri, sempre intentem doncs, ser una mica persones, no? Després d'haver explicat tanta desgràcia, no? Que normalment són les notícies, i em va semblar que si tothom parlava d'allò, doncs nosaltres algun comentari havíem de fer també, perquè si no és molt raro, sembla que siguem extraterrestres,
massa
no?
Fred,
amb una cosa que ens està tocant tant de prop, no? I a veure, era una, jo crec que si ja ho diem nosaltres i si nosaltres mateixos diem aquesta situació, ens ha deixat a tots descol·locats, doncs una mica és això, no? A veure, en fi, no ho sé, jo li vaig dir, dic, jo he estat a Brussel·les, Tomàs, i jo he fet de corresponsal allà i, per tant, he tractat amb els eurodiputats. I és veritat que tindràs molt protagonisme en el tema del canvi climàtic, però hi ha molts altres àmbits en els que hauràs d'estar. I temes polítics, el món de la política... Tu que tractes amb polítics, o els que hem tractat amb polítics, sabem que és un món molt complicat.
Molt complicat. Avui a 2:45 de la tarda...
A la Casa Museu Alegre de Sagrera de Terrassa, amb el Tian Riba, amb el Pere Mas, i ens ho passarem bé.
I tant. Bueno, hi haurà un pleno el 15 que calceu-vos. A 2:45 de la tarda a Terrassa. Que sigui un èxit, que ho serà. Gràcies, Xavi Coral, per ser aquí. 11:35, d'aquests moments, Amela Broc, recordeu el llibre, per cert, que per si algú no ho sap, Xavi Coral Trullàs. Clar, que torno a repetir per on començàvem, que molta gent dirà, hòstia, per què col·loca el segon cognom? És que si no col·loca el segon cognom, no cal llegir llibre. Exactament. És que és tan important que aparegui el segon cognom perquè era l'avi. Aprendre a esquivar les bales a la campana.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns! I els dijous també!
Eurodreams, el joc de loteries i apostes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 11 99. Naturgy.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 2 euros en el pack de 2 filets dorada o llobarro premium. Tria congelat, tria la Sirena.
El misterio de las cartas sigue cautivando a la nación.
¡He recibido una yo!
¡Gusano asqueroso!
¿Gusano?
Creo que ya sabemos quién es.
Puedo decir que pareces la reina Victoria con crustada en el...
Pequeñas cartas indiscretas, protagonitzada per Olivia Colman, la comèdia britànica més taquillera dels últims anys al Regne Unit. El 5 d'abril, als cinemes.
Avui, tasta l'amanida russa Dia al Punto amb un 24% de descompte per només 1,35 la safata de 250 grams. A botigues i a dia.es.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat.
El 25 de setembre del 62, una riuada va afectar el Vallès i el Baix Llobregat, convertint-se en la pitjor catàstrofe natural a Catalunya.
Va arribar la onada d'aigua, més restes de fang, de pedres, d'arbres, i se'ls van dur a tots.
Ara, l'Ajuntament de Terrassa busca víctimes i infants desapareguts.
Ni tan sols que aconseguim que una persona trobi un familiar, això ja serà un èxit.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1.
Quan rasques un rasca mega milionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11:38.
Bueno,
ja
sí, bon dia.
Escolta, avui hem parlat amb Anna Pastor aquest matí, aquí al món a RAC1, sobre l'entrevista, que, bueno, clar, demostra el personatge. Quan explica, hi ha una cosa...
Què et diu ella? Perquè no puc sentir la conversa.
Vale, hi ha una cosa que és meravellosa, que és que demostra el personatge. El personatge diu, li pregunta, bueno, on fem l'entrevista? Uh-huh. I ell va amb un... Diu que anem amb un pis petit, perquè, clar, l'austeritat i tal, amb un pis petit i tal. Al final no es pot fer en aquest pis
perquè
petit.
Perquè n'han tret des de la UCO.
Perquè no, els de la UCO, no sé quantos, i resulta que no. Que és que on vivia ell realment... es veu que era un casoplón i per això el tio volia demostrar algun, que és el que està fent ara.
Una cosa de víctima,
de víctima, que és el que està transmetent ara, que és, clar, que és l'entrevista d'ahir que dona... Després he dit una altra cosa, que és al final de l'entrevista que li he fet, que diu, vale, ja, d'entrevistes a les 10:50 de la nit, que jo crec que penalitzen, perquè no era 10:30, com ha dit avui la Mònica Planes aquest matí, era 10:50.
Van posposar, van aguantar.
No, i que a més acabant...
Va ser un resultat bastant discret. Ja. Fer un 9% a Espanya i un 6,5% a Catalunya, que és molt poca gent.
Sí, però amb l'expectativa segur que van aconseguir anunciants que ja els hi compensa comercialment.
No, potser segur, l'entrevista final... va arribar una mica tard, jo crec. O sigui, és a dir...
I després de tot el dia, vols dir.
Clar, o sigui, ja, a l'entrevista, si l'haguessin emès el dia abans d'arribar ell, jo crec que hagués generat molt més interès. Sí, sí.
Bueno, perquè els van enganyar. I això també ho diu l'Anna Pastor. Diu, clar, perquè diuen, no, és que jo, a final de setmana...
I va tornar en el mateix avió que ella.
Clar. És ella qui el grava amb ell, no?
Per cert, Nacho de Sanahuja, no és Broncato.
Broncato.
És Broncano.
Ja l'he escoltat aquest matí.
És Broncano.
Ha dit Broncato?
Ha dit Broncato, per favor. Dues vegades.
Sanahuja.
I dic, Ignasi, no.
Jo puc dir una cosa?
És el teu programa.
No, no, però puc dir una cosa amb el tema televisiu, que és la vostra secció. No sé, jo és que el Broncano el veig poc i crec que el que li he vist, doncs, bueno... Tenim Marc Giró a Televisió Espanyola?
Hi ha moltes...
El Marc Giró, jo ara li diria... Vinga.
I t'ho faria més barat, segur. amb el que li poden pagar a Broncano. Sí. Que avui es decideix, en teoria, si tira endavant o no la història de Broncano. Jo segueixo veient, ja vam fer una aposta.
Sí, aquí jo he dit que sí que el fitxarien, però no ho sé.
No, perquè Podemos ja ha dit que hi ha una línia vermella, que és que els treballadors del programa siguin de Televisió Espanyola, i això de vegades amb les productores genera conflictes, és a dir, i ha passat a TV3, que treballadors de TV3 no han estat sol·licitats per treballar amb productores externes, i aleshores això ha generat un conflicte, i jo comença a haver-hi ja condicionants per acceptar la proposta de Broncano. Que després, crec que televisivament, no em semblarà que sigui... No, o sigui, jo crec que no serà
ja.
El fenomen que se suposa que acabarà de ser per Televisió Espanyola.
El fenomen Broncano ja ha traspassat aquell moment brillant i cridaner, i ara està ja...
Per això té el Marc Giró, jo. Per això té el Marc Giró.
El Marc Giró està en el moment de la pujada.
Clar, és a dir, a més està molt bé, i a més crec que és molt divertit, i que és molt diferent, i que està molt bé. Ara, dit això, també deixa'm dir una cosa. No sé si el nom és Broncano, que potser no és el nom. També dic que algú hagi pensat en Broncano, no perquè sigui ell, sinó que significa Broncano, vol dir que hi ha algú que vol canviar Televisió Espanyola.
Sí, això està bé.
El que passa és que, per Broncano és una significació política ara, el fet d'acceptar aquesta proposta, que està vista com una manera d'intentar minimitzar l'efecte Pablo Motos, perquè Pablo Motos és una veu crítica amb el govern, i aleshores... Clar, tu des de fora estàs veient a Broncano com un personatge que està utilitzant el govern, entre cometes, per fer una mica d'oposició a l'oposició. I no sé si per Broncano això, tema de la pasta banda, que evidentment és un contacte molt sucós, però veient el que Movistar li ofereix, que han sortit les xifres i es veu que li ofereix una quantitat més o menys similar a 3 anys, no sé si eren.
Sí. 3 anys.
Jo no sé si amb ell li acabarà compensant el fet de jugar-se a aquesta sortida a competir amb Pablo Motos.
És a dir, al final acaba dient no, ell.
Jo, si fos el seu gestor, manager, jo li diria que no acceptés, que a Movistar no té cap pressió.
També en diuen que a Movistar cada vegada volen menys programes de presentadors.
Arriba que hi ha problemes.
Més que problemes, jo crec que Movistar el que vol fer Movistar és fer sèries i pel·lícules i produir... Sí, és
no
a dir,
tant programes.
Es va encarregar el show d'Eva Soria, no fa res. Dir, evidentment, a Casa Broncano és una marca encara per la cadena. I perquè li han ofert... té garantits 3 anys, o no sé quants eren, els que li faria Movistar.
Al final, Movistar 3, i ell va negociar 2 amb l'Helena Sánchez. Al final no sé com quedarà, al final serà un o no, o es quedarà...
Veurem.
Al final guanyaràs tu l'aposta.
No ho sé, però ja triaré jo el restaurant.
Escolta,
ja al revés també.
Sí.
Ara, què dieu?
¿Qué?
¿Ara un embaràs a Supervivientes?
Sí.
Ay, por favor.
Un presumpte embaràs. Un presumpte embaràs. No estarás embarazada
d'una de les concursants, una noia que es diu Clàudia, que...
I ella es diu Mario.
Que és una, sí, ella és participant o ex-participant de Mujeres y Hombres i la Isla de las Tentaciones.
I ells van entrar com parella, eh?
Sí, sí, són parella. El que no se sap és, primer, si està embarassada o... I ella diu que té alguns símptomes, i aleshores el concurs, això, li ve de meravella per explotar-ho. Si... això anirà més enllà o ja saben que no hi ha cap...
El concurs ha dit, t'enviem el test d'embaràs i tu decidiràs si ho fas en companyia de la teva parella o tu sola, sí, i si ho comparteixes amb el públic, bueno, els altres competidors o no, t'ho quedes per tu.
Que ella, si és intel·ligent,
què farà?
Ho compartirà. O sigui, és com dir-te, nosaltres no diem res, però... veritat que ho compartiràs amb nosaltres, perquè sí, no? Si no, això no té cap sentit.
Sigui sí o sigui no.
Diria que Gran Hermano ja es va fer això d'un test d'embaràs. Ara no recordo, perquè he estat buscant a la memòria, i jo juraria que a Gran Hermano ja va haver-hi una idea de... que si hi havia alguna embarassada dins, podria o... ser, no me'n recordo, eh? Ser. Però a la illa és el primer que jo sàpiga que una suposada està embarassada. I què passaria si...
Sí.
És a dir, si tu estàs embarassat, si pots estar a les condicions de la illa...
Clar, perquè
no?
Són molt dures, físicament, no?
No sé com pot canviar això el perfil del personatge.
Igual afectaria, no? Sí. Per cert, l'altre dia vaig parlar, mira, em ve el cap ara, amb una persona que treballa dins de First Dates, i em va confirmar que de First Dates han sortit molts matrimonis. És a dir, gent que després s'han casat. Que jo no sabia,
sí,
que era fora de les càmeres, no?
Clar, tu la idea que tens és que tot és mentida, eh?
Que tot és... actors... sí. No, és real.
Anem a Masterchef, que va estrenar temporada, sí, i com passen aquests programes, estos són tan llargs que acaben gairebé quan comença el món a RAC1.
Sí, jo volia comentar això. O sigui, va acabar a les 2 de la matinada.
Ja,
o sigui, a veure un moment.
I era un programa, perdona, era un programa que seguien molta gent jove, eh?
Totalment. Sí. Però és que a les 2 de la matinada...
És veritat que l'endemà t'ho pots baixar, però al pati no pots parlar d'això.
No, i a més l'estrena, o sigui, l'estrena, que és el primer programa que tu, més o menys, tothom vol veure a la vegada, perquè és la presentació de personatges, no? Mm-hmm. No pot acabar les dues.
Bueno, l'Anna Pastor deia avui una cosa que diu que... Diu, bueno, esto, no actuamos como el resto de Europa, porque no somos... Diu, Espanya no és com...
Sí,
un moment. Jo crec que cada vegada, també t'ho dic, cada vegada ens acostem més a Europa amb horaris. Vull dir, el que no és normal és que el prime time sigui a les 10:50.
No, és indecisible.
10:50, eh?
Saps com vam estar més a prop d'Europa? Amb la pandèmia. És a dir, jo mateix... sempre era de dinar tard i sopar tard, de sobte em vaig trobar dinant a la 1 i sopant a les 8.
Tothom vam pensar que amb aquells canvis,
sí, sí,
que ens quedaria
canviaríem els horaris de les teves.
I al final tornem a la tendència.
Però Amela, tu que portes molts anys amb això, aquest tema del prime time, fa molt que es
parla de tota la vida.
I mai s'ha aconseguit canviar.
Que s'ha de canviar els costums dels espanyols.
És impossible. I clar, jo no dic que canviï el prime time. Jo el que dic és que una gala no pot durar 4 hores i mitja.
No.
I pot acabar a les 2 de la matinada.
Acabi a les 12. Vale.
O sigui, fes-ho d'una altra manera, edita-ho, fes-ho molt més dinàmic, fes-ho molt més atractiu.
Sí. Jo crec que ho fan també perquè pensen, bueno, si estem amatent en aquesta hora i no hi ha competidors, això ens farà pujar la mitjana de la quota.
Sí, ja ho sé, que és un tema que quanta més estona estàs...
És falsetat, tot.
Però jo crec que t'acaba perjudicant com a producte. És a dir, és l'estrena menys vista de Masterchef de tota la seva carrera. Per tant, ja sé que el consum televisiu ha canviat i tota la història, però jo crec que això et fa enrere.
Vale.
Acaba molt
tard. Anem a Baile como puedas, que això és un desastre.
Això la mela.
No, sí, home, perquè és un programa que començava amb expectatives, però ahir vaig veure la quota de pantalla, un 4.5, que és equivalent a tanca-ho ja, acaba. De fet, l'han canviat de dia una miqueta per acabar de matar-lo. L'han passat els dimarts...
Això presenta Igartiburu.
Sí, està Igartiburu.
És el clàssic format de ball.
El jurat és important, el Boris i demés, però no.
Antic, tot? O sigui, aquests formats de... Ara un famós que es posi a ballar, ara un famós que es posi a cuinar... Jo crec que la tele estem parlant de que la gent no ve a la tele, però és que també la tele no sap renovar-se ni sap actualitzar-se. O sigui, aquests formats...
Sempre són els mateixos.
Clar, o sigui, jo crec que això ja no toca, no?
Ja basta.
I anem a parlar de First Dates, que es va dedicar l'altre dia a persones amb espectre autista.
Sí, sí.
Què és el que dius ahí?
Pues llevo mis cascos de cancelación de ruido, también llevo...
Primer de tot, First Dates, comentar que és un dels formats que més aguanta la tele.
No, 9 anys seguits.
Sí, sí, sí.
Jo el veig des del primer dia i encara el miro.
I tu em vas dir l'altre dia, jo és que em miro First Dates.
Jo me'l miro perquè trobo que és una mena de radiografia molt, molt verosímil de com és en cada moment la societat. Per aquelles persones no són inventades, és impossible, el guionista se llama Sabó. Són reals. I hi ha de totes les edats i de totes les orientacions sexuals i de totes les referents culturals que puguis imaginar.
No, i que no acabes d'entendre com pot ser que encara segueixin trobant persones gent, que vulguin anar a first dates i que tinguin una connotació diferent. És a dir, gent que no...
I
no...
atenció, l'equip de guionistes brutal, que fent testos i comparant quantitats diferents, sap com emparellar-los perquè passin coses.
Sí, sí, no,
és una feina extraordinària.
És un format que s'ha consolidat.
I l'altre dia vaig veure que ells planifiquen inclús els dies mundials que hi haurà de coses per juntar parelles en funció de la missió aquell dia. I era el dia de l'autisme i van emetre parelles amb espectre autista. I em va semblar meravellós perquè de vegades sentim que hi ha grans campanyes, grans inversions, conselleries i governs i ministeris, filfa, merda. Va fer molt més el First Days l'altre dia per entendre què és una persona amb espectre autista que totes les campanyes, perquè les veus interactuant. I és meravellós.
Bueno, està la inclusiva.
Que sí, sí, absolutament.
No. Anem a qui va matar Cachou.
Han trobat mort l'os Cachou.
Això em va fascinar.
Eh? Tema Brock.
Sí, dimarts sense ficció.
Això em va fascinar. Perquè
és l'os.
És l'os aquest que van enmarinar a la Vall d'Alan i que...
Qui ha sigut? Qui ha sigut?
No tant pel cas, que també, perquè a més, el tema que la gent que viu allà, com el nostre estimat Javier Ricou, no? que dominen aquest, aquest tema... Sí que saben que la gent està com molt contra els gossos, contra els ossos. És a dir, hi ha una espècie de moviment contra...
Perquè se suposa que ataquen els ramats.
Ataquen els ramats...
Jo tampoc ho sé si és veritat. Que
bueno, hi ha hagut casos de que sí que és cert, que han aparegut. Vale. I el que va fer aquest documental va ser presentar el cas aquest de l'os mort...
Digues el nom
assassinat,
de l'os.
Cachou. Com si fos un true crime, que és una cosa que em va semblar molt intel·ligent.
Com si fos el crim de tort.
A nivell de televisiu, que és... Les pautes clàssiques del true crime, de parlar amb els testimonis, de fer una espècie d'investigació com molt ben entrenada, amb intriga...
Però el cadàver és un os.
Aplicat a un os. Em va semblar que era la manera de fer-ho. Sí, és a dir, després el cas pot semblar més o menys transcendent, més o menys...
Inclús les imatges que jo vaig veure d'un grup de senyors francesos amb uns passamuntanyes i unes escopetes disparant...
Sí, que és un grup que està organitzat, sí, amb un grup de WhatsApp, que són els que es dediquen a
buscar
els casos.
Sí. Sembla una broma, però sí que és real.
Sí, sí. I em va semblar que era una molt bona idea, o sigui, com reconvertir un cas aparentment... anecdòtic o en una espècie de, no, anàlisi
format
forense, clàssic, quasi d'un...
Van arribar a la conclusió de qui era l'assassí?
No, es veu que hi ha una sèrie de sospitosos, però és molt difícil, o sigui, no?
Ja,
culpabilitzar algú de l'assassinat.
Hi ha indicis,
perquè,
però
perquè
no...
Es veu que ja ho han fet altres vegades, que ja han aparegut ossos, no? Que han caigut sorprenentment de grans...
Baranc.
I que es veu que és un tema que està allà molt...
Perquè
molt...
se suposa que l'os el va venir un francès i va morir a la Vall d'Aran.
Sí,
no?
Sí, sí.
O sigui, els espanyols són innocents.
No t'ho sabria dir, perquè a la zona de Catalunya i de la Vall d'Aran també hi ha molta gent en contrària a aquesta presència.
Són les 11:51 minuts. Un segon, sisplau, un segon.
RAC 1.
Damaris a la Verta arriba a Ànec Blau. El proper dia 6 d'abril la Damaris interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis passar aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al Centre Comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Del 7 al 21 d'abril viu la quinzena del Cargol. Vine al restaurant El Trabuc de Granollers i viu la millor manera de degustar. Està al Cargol. 30 anys de la cuina del Cargol. Altrabuc.com.
Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergrup.com i informi's. Grup Doctor Blader.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la Guia de Vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laos Garnacha, Tres Naus Rosat i Lan 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la Guia de Vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
4 minuts i les 12. Bueno, anem acabant, ja.
Sí,
anem
què vols,
acabant.
Què vols, què vols?
Berto, no? Que estren...
sí, bueno, això... encara no, eh?
No, estrena. Que... Ovejas sí, Elèctricas.
No... És que jo pensava que estrenava ahir. No, estrena dissabte, sembla ser, no?
Sí, dimarts.
Dimarts
que ve. Vale, doncs veurem i t'ho comentarem.
Sempre és una bona notícia. Sempre. Que el Berto faci un programa de tele.
Berto, estem a favor.
I el 3CAT ha penjat Asfalt, que és 6 capítols molt breus. Que és 6 capítols d'un quart d'hora.
Que és una sèrie que no està malament, eh? Que és que la condició és que passin coses a un cotxe. Sí, aleshores, evidentment l'espai reduït i la idea, t'has d'esprimar una mica la idea per fer una cosa que estigui... La durada per mi és el més destacable, o sigui, en moments en què la sèrie a vegades dura molt, 15 minuts, capítols ràpids...
Cada 15 minutets, sí.
Per això, i evidentment és una sèrie irregular...
Perquè
les sèries
comencen a fer una cosa que ja comencen a imitar el cinema, que és que hi ha capítols que comencen a donar hora i quart, és una sèrie curta, una hora i mitja per capítol...
Abusons.
Les de 50 minuts ja es fan llargues, eh?
Sí. Bueno, en fi, què?
Pim-pam.
Molt a favor de les sèries amb capítols curtets.
Sí, home. Sí.
Sens dubte.
Paquita Salas. Una sèrie de Paquita Salas.
Ah, aquest és un exemple. Que està bé.
Mira, Basté, comencem per tu. Perquè...
No, comences malament ja.
No. Però ja acabarem bé, que és l'important. Perquè ahir el subconscient et va jugar una mala passada i ens vas deixar molt clar que no et pots treure els matins de TV3 del cap.
Si avui agafes els diaris de fa un parell d'anys... de l'època, avui t'adones de l'operació d'enderrocament i caiguda de Mònica Oltra al País Valencià. Ara de seguida parlem del cas de l'Ariadna Oltra.
Primer fitxatge, aquest senyor,
La resta de l'Ariadna Oltra. És que la veig cada dia aquí.
Clar, home, sí. Està aquí.
I és el meu amor platònic televisiu, sí. Perquè ens mirem a la cara, ella i jo, cada dia. És clar, i a més, com me l'aprecio molt, i amb ella i el seu equip dels matins de TV3, doncs això, una abraçada a l'Ariadna, que té Oltra. la sort de dir-se Oltra.
Som de l'equip de fans.
De l'Ariadna, sí.
I avui també, mira, hem demostrat que tot i tenir diversos ondes i ser líders des de fa molts anys, aquí al programa a vegades no tenim molt clar que quan la llumeta vermella és oberta és que els micros estan en marxa, funcionen.
El per què de tot plegat.
Barcelona, Tarragona, això...
Ah, jo li he dit...
Que estem en directe, perdó.
La ràdio viva!
sort,
un dia, o sigui, batrà el rècord els Mossos d'Esquadra en venir i a detenir-nos a tots.
Ojalá pudiéramos creerlo.
Però no et pensis que només tenim talls aquí al programa. A la competència, a Catalunya Ràdio, també n'hi ha algun... Parlem del Quim Morales, que no té molt clar realment si està a Catalunya Ràdio o on treballa, exactament.
12 i 19 minuts, migdies a Ona Catalana. Migdies a Ona Catalana, anava a dir, eh? Catalana, a Catalunya Ràdio. Atenció, que m'he remuntat a 25 anys.
Ona Catalana.
A Ona Catalana, eh? Tela.
Quin vintage.
Ja fa temps.
Aviam, demà fem el programa des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter per parlar de la sequera. Avui ens plana Alejandro Fernández, que serà, sens dubte, un dels temes de campanya. Demà ho farem amb el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el David Mascor, la tertúlia amb la Mònica Hernández, l'Ernest Folk i en Jordi Bosch, i demà també una taula de meteoròlegs per preguntar-nos, aviam. Mireu bé els mapes, expliqueu-nos això com va. Mònica Usar, Francesc Mauri, Martí Oliveres, des d'aquesta estació de tractament d'aigua potable del Ter. Serà un dels temes de la campanya electoral i nosaltres ja en pre-campanya en començarem a parlar demà. Us hi esperem a partir de les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. I fins demà, bon dia i bona hora.